L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, maternitat i realització personal, amb Julieta París i Míriam Aguilar. Senyores, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola.
Hola, què tal?
Míriam, acabes de publicar I ara què?, que és una reflexió sobre la no maternitat, degut a diferents circumstàncies. Tu com vas arribar, si se'm permet aquesta manera d'expressar-ho, a la no maternitat?
Sí, se't permet perquè és, que és així, vull dir, hi ha com algo que et deriva, no?, a no ser mare quan ho has volgut ser. En el meu cas, vaig estar intentant ser mare durant 8 anys, els 7 primers de forma natural, amb embarassos que acabaven amb avortaments o pèrdues gestacionals, i en el darrer any va ser quan em vaig, bueno, em van proposar fer reproducció assistida, perquè era, bueno, el següent pas, diguéssim. Vaig fer un sol tractament, vaig veure que aquell no era el meu camí, ho vaig sentir molt profundament, i després d'aquests 8 anys, juntament amb la meva parella, que és que ho vam viure junts, vam decidir que no volíem fer res més per ser pares, i vam acceptar doncs, que seríem una família de dos.
Fent, ara en parlarem, no?, també, fent els processos de dol...
Totalment, o sigui, això és un resum dintre d'aquests 8 anys, ja dol gestacional, el dol de la no maternitat, de la no paternitat en el seu cas, i un munt més de coses, no?, perquè socialment és molt complicat viure tot això quan al teu voltant totes les dones es queden embarassades, etcètera, no?, i tota la pressió social,
la pressió,
no?,
social,
que,
sí,
que és molt, molt, molt bèstia, sobretot en el cas de les dones.
Per això has volgut també escriure el teu llibre.
Sí, exactament, perquè parla de tot, no parla només del procés, sinó què passa després, què passa durant, sí, pressió social, etcètera.
I sense ser mare, et sents realitzada?
Sí.
Personalment?
Bueno, primer, és com que és estar realitzada, no? Si em sento realitzada, sobretot em sento com tranquil·la i feliç amb la meva vida. I va ser precisament per això que vaig prendre la decisió de deixar d'intentar ser mare, perquè jo vaig sentir que a mi no em faltava res. O sigui, no ho tenia tot, òbviament, però no sentia que em faltés allò pel que estava pues, lluitant, no?, tants anys com perseguint allò que no arribava i donant-me tantes vegades la sensació de donar-me contra la paret, no?, de trobar-me contínuament obstacles sense cap explicació mèdica. Llavors,
destinant-hi tots els estalvis, molts estalvis, molts diners.
Molts diners, moltíssims diners, en un sol tractament, imagino en el cas de parelles o dones que fan més d'un. Llavors, no sé, per mi va ser com un procés com molt, no sé, molt natural, no? I vaig arribar a aquesta decisió de deixar d'intentar-ho, precisament perquè jo sentia que era el millor per mi i per nosaltres, no?
O no tenir fills, aquesta és la qüestió en moltes dones quan arriben a l'edat de poder concebre'n. Però una cosa és la maternitat i l'altra la realització d'una persona, diu la psicòloga i antropòloga Julieta París en el llibre El poder de la mujer despierta, que va presentar a l'ofici de viure i del qual tornarem a parlar avui. M'espanta quan veig paraules, escriu la Julieta, com maternitat i realització personal en la mateixa frase. M'espanta i m'ofèn. El que realitza, diu la Julieta París, és la coherència i ser honestes amb nosaltres mateixes, siguem o no siguem mares. Res que tingui a veure amb el verb tenir realitza, encara que sigui tenir un fill o una parella. El que realitza és mirar-te al mirall i reconèixer-t'hi, diu la Julieta París. I continua escrivint que la maternitat és un acte de fidelitat, neix de la fidelitat de ser qui ets. Per respecte al teu fill o a la teva filla, has de ser mare sent fidel a la teva pròpia essència. La mare és la porta d'entrada a la vida. Una mare desperta tindrà fills desperts. Per tant, es tracta, en primer lloc, de saber, de tenir molt clar qui som. Tanmateix, la maternitat és un fet molt important, capdalt, en la vida d'una dona, tant si es concreta com si no es concreta. I en aquest sentit, explica la referent en no maternitat i terapeuta gestal Míriam Aguilar que el nostre camí cap a la maternitat pot prendre diferents direccions, tinguem o no tinguem fills. Escriu la Míriam. En qualsevol cas, sempre és molt recomanable fer una feina de revisió que ens permeti de conèixer-nos més bé i que ens doni eines per gestionar amb més consciència el que passi pel camí. Segur que estarem més ben preparades. Ens quedarem, doncs, d'entrada amb aquesta idea, la de separar la maternitat de la realització personal. I com diu la Míriam, la qüestió no és rebutjar la maternitat ni menysprear-la. El punt és no idealitzar-la.
Víctor Frankl. Quan no som capaços ja de canviar una situació, ens enfrontem al repte de canviar nosaltres mateixos.
Soc l'Anna Serra Dolcet, psicopedagoga, terapeuta i formadora en consciència educativa, en gestió de persones i equips de treball i en autoconeixement i transformació personal. Podem dir que totes les persones podem viure l'experiència de maternitat perquè l'arquetip femení forma part de tots i totes. Una vessant de la maternitat és tenir fills i filles i a la vegada també pot incloure la capacitat de crear, engendrar, parir i criar projectes, trobades, converses. L'etimologia de la paraula maternitat té com arrel la paraula llatina mater. En l'antiga Roma s'utilitzava l'expressió alma mater per descriure la deessa mare i feia referència a la mare que alimenta i que és benefactora. Fem que aquesta capacitat maternal que tenim dins nostre fomenti la vida i, per tant, vagi en direcció positiva envers tot allò que fem, diem, pensem, sigui a un infant, un adolescent, un adult o amb nosaltres mateixos. Quan tenim por que un fill caigui i es faci mal, pateixi i se senti sol, sovint quedem paralitzats per aquest estat i la nostra realització personal queda aturada. Quan tenim por que un projecte, una empresa, una situació caigui o fracassi i que les persones es facin mal o ens facin mal, també quedem bloquejats. La nostra realització personal està a l'espera que puguem adonar-nos que aquesta manera d'enfocar-ho és dolorosa, no funciona i, per tant, si continuem vivint-ho des de la por, els resultats seran desfavorables. Tornant a l'expressió alma mater, actualment s'utilitza per referir-se de forma metafòrica a una universitat, un lloc on s'imparteixen estudis superiors. Amb això us vull dir que aquesta dimensió maternal, per poder-nos-hi autorealitzar, cal fer un camí d'aprenentatge personal. Tots podem transcendir les formes que ens limiten i fer que allò que realitzem sigui un camí d'autosuperació i creixement.
Tal com dèiem en començar, la Julieta a París diu que s'espanta quan veu paraules com maternitat i realització personal en la mateixa frase. Tu ets mare, però?
Sí.
I bé, ho vas desitjar de molt jove? Com va anar?
No, jo tuve como ciertas dos momentos, uno creo que me pilló muy pronto, pero bueno, ahí es donde dije, wow, esto igual sí que está para mí. Y luego ya a los 35 ya fue un deseo muy, muy firme, ¿no? De sentir, no tanto una llamada fisiológica, sino una llamada transpersonal. Yo siento que en mi caso la maternidad llegó como un hay alguien aquí, hay alguien ahí, y es el momento. Y así fue.
Y dius que la maternitat t'ha portat la vivència, escrius en el teu llibre El poder de la mujer despierta, la vivència de l'amor més absolut de tots que sento com es construeix i canvia cada dia.
Sí, me gusta mucho recalcar que efectivamente es algo que se construye cada día, Veo en consulta muchas mujeres muy asustadas porque acaban de ser madres y no sienten aquello que creen que hay que sentir en el momento, ¿no? Porque por eso enfatizo la idea de que es algo que se construye día a día. Yo en mi caso digo que es algo absoluto porque es algo muy grande, ¿no? Al final es la vida abriéndose paso por la vida y lo entiendo como un canal, ¿no? Como si esto fuera una... De hecho, es una canalización, no deja de ser una canalización de la vida, la maternidad.
I la maternitat, fins a quin punt ha interferit o no a l'hora de realitzar-te com a persona?
Yo diría que no me ha interferido. Diría que yo cuando fui madre sentía mi vida bastante plena. Creo que la realización personal es un poco como la felicidad, es decir, que creo que es intermitente, que igual que no existe una felicidad plena absolutamente para todo, la realización personal es algo que sube y baja y que va y que viene. Sentía que estaba todo en su sitio y fui madre desde ahí. Luego... igual he esperado para algunas cosas, pero no siento que me haya intervenido absolutamente para nada. Incluso creo que es muy bonito esperar a que tu hijo crezca para incorporarlo en tu propia realización personal y en tu aventura de la vida.
I aleshores, per què t'espantes quan veus aquestes paraules maternitat i realització personal en la mateixa frase? I aquí ho dic perquè escoltarem també la Míriam a veure quin és el seu punt de vista.
Sí, me asusta porque no creo que la realización personal tenga nada que ver con tener, ya lo he dicho, y sobre todo porque no creo que la realización personal llegue después de una búsqueda activa de la realización personal. Creo que lo que es sentirse realizado plenamente y satisfecho es una consecuencia natural de una forma de vivir, de una forma de ser, de una forma de estar en la vida. Por eso defiendo que todo lo que se hace con el propósito de conseguir algo, de tener o de sentir esa realización, yo creo que está condenada al fracaso. Y me espanta porque creo que la maternidad es algo tremendamente complicado en lo que se juntan muchas facetas de la vida. Y no es así, o sea, tú tienes que llegar plena, porque si tú no llegas a la maternidad desde una plenitud personal, la maternidad te va a poner la vida patas arriba. Y todos esos tabúes de la maternidad, de que te realiza, de que te llena, no es verdad. O sea, bueno, otra cosa que insisto mucho es que en realidad la maternidad es un traje a medida. No hay dos mujeres que vivan la maternidad igual, ni incluso una misma lo puede vivir igual en dos momentos de su vida. Entonces, repito, la realización personal, como mucho igual te la encuentras, pero la maternidad es algo, va a ser la reválida de tu vida. Te va a poner delante de tus sombras, de todas las cosas que no tengas resueltas.
Perquè hi ha dones i homes que aspiren a la maternitat o la paternitat com una mena de fugida endavant per aconseguir una plenitud que no tenen?
Muchísima gente y bueno, y muchísimas parejas que tienen el hijo o tenemos el hijo o nos separamos, o sea, por favor, o sea, ¿cómo puedes tener un hijo desde ahí? De hecho, yo creo que se habla que da mucha información como una familia, una pareja o una mujer que quiere ser madre sola verbaliza el deseo de la maternidad. Creo que quiero tener un hijo no es lo mismo que quiero ser madre. Y ahí a lo mejor deberíamos ir más hacia el ser y trascender el tener. Pero creo que mucha gente lo tiene porque toca. He tenido pacientes que hablaban de un conflicto para tener el segundo hijo y ante la pregunta de ¿y por qué? ¿Por qué lo tienes? La respuesta, que me pareció terrorífica, es ¿puedo no tenerlo? Como diciendo, ¿se puede tener solo un hijo y no eres una mala madre? Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, la carga social que hay con respecto al tener, como si tener un hijo fuera una marca de fuego en la piel que certifica una cierta valía como mujer, creo que es peligrosísima porque es por medio de la maternidad donde se da la transmisión intergeneracional de nuestro mundo emocional. Entonces, ser madre desde ahí, ¿dónde nos lleva? ¿Qué afrontamiento emocional van a tener esos hijos? Bueno, es un tema muy profundo.
La Míriam Aguilar escriu: ser madre es lo mejor que le puede pasar a una mujer. Estàs parlant en el context, precisament, que ens comentava la Julieta, de la pressió social.
Sí, les creences.
Diu, ¿a quién le oíste decir esto? ¿De dónde viene esta creencia? No se trata de renegar de la maternidad, sino de dejar de creer que es la única experiencia que vale la pena en la vida de cualquier mujer, dius.
Claro. Sí, és que és totalment així. Bueno, estic super, totalment d'acord amb el que diu la Julieta. Al final és això, no? Des de... O sigui, el que passa és que és molt complicat quan estàs en el camí de intentant ser mare, perquè totes aquestes qüestions venen com de sobte, no? De sobte, bueno, és com si tot t'empuixés a ser mare, ja no saps ni per què ho vols, ni d'on ve, no saps si és desig, si és necessitat, i jo sempre dic que és molt interessant, passi el que passi, al final, tant si ets mare com si no, poder fer aquest treball de dir, vale, vaig a veure què està passant aquí, no? D'on surt aquest... O sigui, què estic sentint? Desig de ser mare? Perquè això del instinto maternal, bueno, està agafat amb pinces, no? Llavors, què és això que vols? És un desig que sents o és una necessitat que tens per cobrir algo que ni tan sols saps el que és, no? Llavors, crec que aquesta feina... sí o sí, s'ha de fer, sigui com sigui al final, no? I acabis tenint un fill o no. De fet, a mi m'ha resultat super supervaluosa.
Pel que fa a la pressió social, dius que, per cert, hi ha un aspecte que s'amaga socialment. Què passa amb les dones que s'empenedeixen de ser mares?
Totalment, sí, sí.
A tu et va obrir els ulls un llibre d'una sociòloga, Dorna Donat, sí, que recull el testimoni de diferents dones que se n'han penedit.
Sí, jo crec que al principi del meu procés intentant ser mare, tot això ni ho pensava, no? Jo tirava milles i venga i sí, no? Anava com una mica amb el pilot automàtic. Però en algun moment del procés vaig dir, aquí... Això és molt més gran del que sembla, no? Anem a veure què passa, no? Llavors vaig començar a interessar-me, doncs, per... Bueno, sí, de veure què era... perquè, o sigui, és com si la maternitat només fos tenir un fill, no? No? És que la maternitat és molt més que això, no? I la no maternitat forma part d'això també, no? Perquè al final a totes les dones, d'alguna manera, ens atravessa la maternitat, ja sigui que siguem mares o no. Llavors, en aquesta recerca de buscar coses i de poder comprendre, vaig trobar aquest llibre, això ja va ser més cap al final del meu procés, i també vaig pensar, ostres, que difícil en aquesta societat poder dir, doncs mira, jo he tingut un fill i realment no m'agrada ser mare, perquè quan parlem de que les dones es poden penedir de ser mares, no és que no estimin els seus fills, sinó que estan dient que el rol de mare... tal com està la societat, no els agrada, o no sols no els agrada, sinó que els està fent patir, no? Llavors, em sembla que és com si només donéssim lloc a la maternitat, però aquesta d'Instagram preciosa, que tot és perfecte, i no donéssim lloc a res més, no? Ni a la no maternitat, ni al fet de, enmig del camí, dir, pues, jo ja no vull més d'això, o inclús de decidir des d'un principi que no vol ser mare, o de ser mare i penedir-te. És com que no hi ha lloc per tot això.
Sí, què pensa la Julieta?
Yo la verdad que a mí ese libro me impactó mucho en su momento. Me acuerdo perfectamente de cuando salió, porque coincidió con mi embarazo, me acuerdo perfectamente. Pero en consulta yo veo muchas mujeres madres arrepentidas. Y es verdaderamente uno de los grandes tabúes y a mí es uno de los casos que me parece más difícil de sostener, porque no son malas madres, de hecho son madres muy abnegadas, que lo que quieren es que pase rápido, y son mujeres con mucho sufrimiento, porque ellas lo que dicen es, yo si volviera atrás no sería madre. Y decir eso cuando tienes un hijo es muy difícil. Mm. Una cosa que habitualmente dices cuando tienes un hijo es, si volviera atrás, haría esto diferente, cambiaría esto, pero a ver, conocer a tu hijo, ver la cara de tu hijo y decir no, requiere de mucha valentía poder verbalizar eso.
I els motius, no tenim temps per enumerar tots els motius, ni tampoc és l'objectiu d'aquest programa, però a grans trets, perquè ens fem una idea, quins acostumen a ser els motius?
Yo creo que tiene mucho que ver con el motivo desde el cual se es madre, que son mujeres que se han dejado, bueno, parejas, pues sobre todo lo vemos en mujeres, que se han dejado arrastrar por lo que tocaba. Al final la sociedad tiene muy claro los planes que tiene para ti, en el libro lo pongo, acepta muchas cosas, pero no acepta que decidas no tener hijos, ya que no tengas hijos por circunstancias, sino que decidas no tenerlos. Y lo que me gusta insistir siempre, y a ver si esto sirve como un amplificador, es que hay una cosa que es muy clara, y es que si a una determinada edad una mujer no es madre, solo hay dos razones, o sea, solo hay dos, o no puede o no quiere. Y ninguna razón le interesa a nadie, excepto a ella y excepto a su pareja. Entonces, vamos a, por favor, esto tenerlo muy claro. O sea, si a una cierta edad una mujer no es madre, ya lo sabes, o no quiere o no puede, y no te importa, y no te interesa. Y creo que eso aliviaría mucho el lugar desde donde están ¿no? las mujeres. ¿Y tú para cuándo? Venga, que seguro que tal, ¿no? Esos sí, consejos sí. Malditos, porque son... Bueno, es que no son ni consejos.
Preguntas.
Sí, sí, son sí. Proyecciones malditas, porque creo que en la maternidad hay más desencanto del que se habla, y creo que por eso hay mucha proyección. Y que cuando mucha gente lo que te dice es no, es que si no eres madre eres egoísta o no te realizas, creo que están, lo siento, pero intentando un autoconvencimiento de su propia maternidad. Porque creo que una mujer que está conectada con su maternidad y la vive desde un centro saludable va a respetar cualquier situación ajena.
Tu efectivament fas referència a les persones que diuen que les que no tenen fills són egoistes.
Sí. Bueno, això és el cas de les que decideixen no tindre fills. Les que no hem pogut o no hem sigut mares per circumstàncies són les pobretes, les amargades, les que mai seran felices, les que no s'acabaran de realitzar i totes aquestes coses.
Tu creus que la qüestió no és rebutjar la maternitat ni menys tenir-la, sinó no idealitzar-la.
Sí. Sí, i a més és algo que noto que està costant molt com d'entendre, no? O sigui, arrel del llibre, no? Que, bueno, doncs, s'està parlant, no? Del llibre, sí, no? Llavors, cada vegada més gent doncs pot veure, no? El contingut i tal. Hi ha gent que no acaba d'entendre com pot ser que una persona que ha volgut ser mare estigui parlant de no ser-ho i estigui, per exemple, dient, no sé, jo sempre dic que va arribar un moment que jo em vaig donar compte que no necessitava ser mare, no? I llavors és com, ostres, però és que és com si estiguessis en contra de la maternitat. No, és que no estic en contra de la maternitat, però crec que s'ha de fer aquest treball de veure-la com el que és, no? No com el que ens han venut que és, no? I al final això té a veure amb aquesta realització de la que estem parlant.
Tu dius que la no maternitat no només porta dolor a les nostres vides, sinó que també pot ser un camí d'aprenentatge. No intento romantitzar sí. Aquesta experiència, però és un fet que pot convertir-se en una oportunitat per conèixer-nos més bé, per revisar aquestes creences que potser no hem qüestionat mai i que han fet que aquest camí sigui una mica més difícil. Revisar les nostres creences ens permet, a més, decidir si volem mantenir-les o no.
Clar, sí, sí. És que, sobretot això, no vull romantitzar un procés que és dolorós. Perquè ho és, no? Però sí que és veritat que a mi personalment m'ha portat moltíssimes coses bones, o sigui, començant doncs, per poder tindre aquesta oportunitat de conèixer-me a un nivell que no sé si ho hauria pogut fer, no? D'una altra manera. Tot el treball que he fet personal, tota la investigació, no? Que estic fent sobre aquest tema, l'acompanyament amb altres dones, bueno, tot el que estic aprenent de mi mateixa, de la maternitat, de la no maternitat, de tot en general, no? I sobre el tema de les creences, doncs és això, no? Vale, o sigui, jo tinc una creença, no? Per exemple, a mi em passava molt que pensava, és que ser mare és el millor que em pot passar, perquè era una cosa que jo he sentit de petita moltíssimes vegades. Jo ho he sentit a ma mare moltes vegades dir això, ho he sentit a les meves tietes, a les meves àvies, no? Llavors era com, jo vaig créixer amb aquesta idea, que és el millor que em podia passar. I de fet, o sigui, de cop un dia vaig pensar com, de veritat, això és el millor que em pot passar? I vaig sentir com algo així com, ostres, jo em mereixo més que això, no? I va ser arrel d'aquest sentiment de dir, no, jo em mereixo més que tot això, no? Que tot aquest patiment per ser mare. Va ser quan vaig començar com a canviar el xip de dir, bueno, potser això no és el que a mi em donarà o no és el camí cap a una vida plena. Perquè no, és el que deia Julieta, no penso que la maternitat en ningú cas sigui l'única cosa que pugui fer que una persona sigui feliç o no. O sigui, si la teva felicitat depèn de ser mare o de no ser mare, hi ha alguna cosa més aquí, no?, que estaría de mirar.
Sí, yo creo que sí, que por eso insisto tanto que el verbo tener hay que trascenderlo, porque hay que trascenderlo. Luego sí que creo que la no maternidad implica, creo que uno de los peores duelos que existe, porque es un duelo muy abstracto, es un duelo de todo lo que podría haber sido, no es un duelo que se concreta en he perdido esta persona o he perdido estas vivencias, sino es eso, ¿no? Yo pienso que se va la capacidad, no se tiene o no se puede gestar una vida, pero se puede sostener la gestación de una nueva vida, ¿no?, construida desde ahí, pero que desde luego creo que esa es la dificultad que entraña, ¿eh? Porque es un duelo, de eso no hablamos, ¿no? No estamos hablando de la pérdida de un bebé, es que no hablamos de eso, estamos hablando de echar de menos algo que no sabes nunca cómo hubiera sido y lo que hubiera sido.
Es la pérdida de un proyecto de vida.
Eso es, donde cabe todo y es absolutamente inasumible, por eso concretar eso, pero creo que es la aceptación de lo que es, ¿no? Creo que eso es lo importante.
Sí, tu Míriam, ¿com el vas fer el procés de dol?
El dol de la no maternitat segueix sent un misteri, jo crec que. Ja som bastantes, som algunes persones les que estem investigant en aquest tema, no? Hi ha molt poca informació, perquè fins ara no es parlava, llavors, amb la informació que tenim, o que parlo personalment amb la informació que jo tinc, és un dol que no sabem ben bé quan comença, perquè realment no comença en el moment en el que, o no a totes les dones, no totes les dones senten que comencen al moment de prendre la decisió. Jo personalment crec que molt abans de prendre la decisió jo ja estava elaborant aquest dol. I és un dol que és molt complicat perquè té la particularitat de la que parlava la Julieta, no? Que és un dol que socialment no es reconeix, no es permet, no s'entén. Llavors, el dol és un procés, natural i sa de les persones, no? Però com pots fer aquest dol si no tens recolzament de ningú, no? O si no tens això, no? Si ningú comprèn per què sents el que sents, no?
I si a més hi ha especialistes al voltant de clíniques que et van donant esperança, eh?
Clar.
Que et van donar esperança mentre vas pagant.
Exacte. Una cosa que hem de tenir clara, el límit en el tema de la búsqueda de la maternitat, el límit mai te'l posaran els metges, mai. Perquè hi ha un o sigui, hi ha moltíssimes coses a fer, no? Ara hi ha un abanico de possibilitats enorme, no? Llavors, on està el límit? Només te'l pots posar tu, al límit.
Llavors, en aquest procés, que pot ser molt llarg, hi pot haver molt de patiment psicològic, eh?
Sí, lo hay, porque se convierte en una obsesión, ¿no? Se convierte que toda tu vida gira en torno a eso. Luego, además, supongo que está el equilibrio entre lo que puedo compartir, lo que no puedo compartir, lo que no van a entender, lo que siento, y hay mucha soledad. Los duelos, por lo general, son solitarios. Los duelos los atraviesa uno en soledad. Es la travesía del desierto por excelencia, y el duelo de la no maternidad, yo veo que la dificultad que entraña es esa, que es de no solo de un proyecto, por supuesto, sino de una equipotencialidad. O sea, es que no, equipotencialidad es que todo lo susceptible de ser puede ser en tu hijo, en tu no hijo, en tu hijo que no es, ¿no? Entonces me parece que es muy difícil.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, maternitat i realització personal, amb Julieta París i Míriam Aguilar.
Meryl Streep. La maternitat té un efecte humanitzador. Tot es redueix a l'essencial.
La Míriam ha elaborat, escriu en el seu llibre, una llista de les creences més freqüents al voltant de la maternitat i la no maternitat. Ser mare és el millor que li pot passar a una dona. Ser mare és el pas a la maduresa. L'amor incondicional només es pot experimentar sent mare o pare. Tenir fills garanteix cures i companyia a la vellesa. Si no has pogut tenir fills, no podràs ser feliç. La maternitat és l'única forma de realització personal per les dones. Tenir fills uneix encara més la parella. He de ser mare per ser feliç.
És que fa riure.
Sí, la veritat és que sí, algunes sí, eh? I per això és...
Això és així. Vull dir, sí, sí. Venim...
Jo com a madre i psicòloga digo que no, o sea, a todos, o sea, que realmente,
totes, eh?
Realmente es que no. O sea, y creo que, y repito, hablo en el equilibrio desde la maternidad y desde el equilibrio de que me da mi profesión, de acompañar a tantísimas mujeres en esto, ¿no? Y esto de que une a la pareja. Bueno, sí. El porcentaje de parejas que se separan el primer año después del nacimiento del bebé es una barbaridad. Lo de no poder ser feliz. Creo que tenemos que diferenciar mucho entre el rol y el arquetipo de la maternidad. El rol puede ser el biológico, pero el arquetipo es otra cosa. Yo digo, ¿no?, que a veces hay mujeres que el hecho de que ellas digan "es mi madre", señalando a una mujer, no significa que tengan una madre.
¿Qué vos dices?
Claro, quiero decir que ser madre biológica no determina para nada que seas una madre psíquica, ¿no?, una madre arquetípica. Y asumir eso es lo que creo que puede cargarse todas estas afirmaciones que son tan comunes y que son muy peligrosas.
No tenir fills és igual a no tenir família, seria una altra d'aquestes frases, i tu emfasitzes i ens ho has explicat fa uns minuts, que vosaltres vau decidir, al final, doncs, ser una família de dos.
Sí, però això costa moltíssim de fer com... No de fer entendre, però al final cadascú que entengui el que vulgui, no? Però sí, és molt típic quan una parella té un fill, no?, que la primera foto que pengin a Instagram sempre és "ja som una família" o "foto en família" o coses així. O sigui, relacionen el fet d'haver tingut un fill amb ser família, no? I clar, família hi ha moltes classes de família, molts tipus de família.
Les dones sense fills són unes amargades. Seria un altre, aquest.
Bueno, hi haurà de tot, no? Hi haurà que sí, i hi haurà que tindran fills i també ho seran, no? És que crec que no té res a veure... No.
I després, un cop, tu expliques, no?, que un cop la parella n'ha tingut un, aleshores, bé, i quan vindrà, no?, segon la pressió social per tenir-ne dos.
Sí. Bé, jo normalment no parlo gaire d'un cop ja ets mare, perquè jo crec que hi ha molts espais per parlar de maternitat, llavors jo em centro molt a parlar de no maternitat, que és on fa falta encara crear espais, però sí, jo sóc molt conscient que la pressió social no termina quan ja tens un fill, no? Després segueixen més coses, clar.
Sí, tu, Julieta, en el teu llibre també parlaves molt de tota aquesta pressió social.
Sí.
Y también de las...
Porque
de las...
es sí. Para todo, o sea, existe presión social para tener pareja, porque esa es otra, o sea, si no tienes pareja, ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque de eso hablo mucho en el libro, ¿no?, del dos packs, pero claro, cuando ya tienes pareja, cuando tienes el hijo, o la boda, ¿no?, o el hijo, cuando tienes el hijo, cuando tienes el segundo, si tienes dos varones o dos nenas, ¿cuándo el desempate? Pero si quieres ir a por el cuarto o el quinto, estás loca. Quiero decirte que la sociedad siempre va a tener, lo que digo, ¿no?, planes para ti, pero el que no va a respetar es el de la no maternidad. Eso lo tengo muy claro.
La fertilidad, sí, sí. Escrius, Julieta, a El poder de la mujer despierta, es un proceso muy complejo y a la vez muy simple, o muy simple y a la vez muy complejo, donde son muchos los factores que de un modo u otro interfieren o influyen. Y a mí, Escrius, los que más me interesan son los emocionales. ¿Cómo influyen las emociones? ¿De verdad influyen en la fertilidad o es más bien al revés, que la infertilidad deteriora nuestro mundo emocional?
Creo que es un bucle infinito al que sí o sí hay que atender, y que de un tiempo a esta parte sí que es cierto que cada vez se le está dando más importancia y se está acompañando psicológicamente hablando, ¿no?, en clínicas, o se les propone, o ginecólogos, ginecólogas proponen un acompañamiento psicológico emocional. Una de las críticas que yo hago es que en la búsqueda de un bebé y cuando hay un tratamiento de fertilidad es en sí mismo anticonceptivo. porque es tan estresante que es anticonceptivo. Y digo, decías, ¿pero cómo puede ser esto? O sea, ese es el bucle. Entonces hay que romper en esa, en una parte para, pues para poder bajar los niveles de cortisol, los niveles de estrés, bueno, que es lo mismo, ¿no? La ansiedad, todo eso, pero luego también acompañar en el proceso. Y en mi punto, bajo mi punto de vista, yo lo trabajo así en consulta cuando acompaño a mujeres en procesos de fertilidad, creo que es muy importante hacer consciente lo inconsciente. Creo que el miedo en muchos casos es un, yo lo visualizo como un anticonceptivo natural muy grande, me lo imagino como un anticonceptivo de barrera, porque cuando con muchas pacientes, muchas mujeres identificamos miedos inconscientes, las cosas cambian. Y es muy interesante acompañar en esos dos direcciones.
Vols afegir alguna cosa, Míriam, sobre aquest aspecte de tot el procés anticonceptiu?
Sí,
per l'estrès que genera.
D'acord, és superestressant. També quan aquest procés es dona de forma natural, jo recordo els meus anys intentant ser mare de forma natural, super estressant, com va influir també en la nostra sexualitat, no? Perquè clar, arriba un moment en què tot es concentra en tenir un fill, no? I és molt difícil de sostindre. El zero acompanyament emocional que hi havia en aquell moment, no? Ara és cert que s'està començant.
Sí, ara hi més.
S'està començant a acompanyar de forma, bueno, emocional, no? Tota aquesta part. Però sí, són processos ultra, ultra desgastants per les dones i per les parelles, en el cas que ho facin en parella.
No estem parlant, Julieta, dels pares, eh?
Yeah.
Escriu Julieta, en las civilizaciones antiguas, hogar y madre suelen ser términos sinónimos. En las tumbas egipcias, por ejemplo, figuran los nombres de las madres, pero no las de los padres.
Sí, incluso antiguamente, incluso creo que se estaba explicando en las facultades de medicina hasta el siglo XVII y XVIII, se veía se dudaba de la, y en muchas culturas, en algunas tribus, se duda de la relación que existe entre el sexo y la maternidad, y la gestación y el papel del hombre. Pero en cambio sí que se veía muy clara la relación entre la menstruación y la maternidad. Entonces, claro, pensaban que cuando una mujer se quedaba embarazada era la sangre menstrual que se estaba cuajando. Y pensaban que la persona que nacía era un cúmulo de sangre cuajada o algo así. Entonces, el papel del padre no se veía. Yo creo mucho en el papel en las parejas heterosexuales o en las parejas en general donde llega el bebé, el papel de la persona que acompaña, que no ha gestado, es dar seguridad. Eso sí que quiero resaltarlo, porque parece que estamos hablando de que no existen, y existen, es muy importante, pero bueno, eso ya es otro tema porque ya es el posparto, ¿no? Y es otro tema. Pero sí, en muchas culturas el tema de la sangre y la maternidad estaba muy claro, pero el varón y, bueno, el sexo y la maternidad no tanto.
I hem parlat, Míriam, de realització personal, i així hem enfocat també el programa a partir d'això que li grinyolava a la Julieta, de veure maternitat i realització personal al mateix sac. No hem parlat, però, de realització professional. Vols afegir alguna cosa pel que fa a la realització professional i la no maternitat, o la maternitat i la realització professional?
Per mi no té cap... no va lligat. Per mi personalment, ni personalment ni amb el que jo... Sí que trobo que hi ha, per exemple, en les professions que estan relacionades amb les cures amb els nens, per exemple, o les matrones, totes aquestes professions, sí que m'he adonat que hi ha una part com que hi ha algunes dones que senten que són menys professionals pel fet de no ser mares. Però no perquè... Jo no crec que sigui algo que elles sentin només, sinó és que li diuen, no? Moltes dones m'escriuen dient-me, és que anar al col·le, per exemple, no? Uns pares m'han preguntat, però tu eres madre? No? Com per donar fe del que aquella professora està dient tiene fundamento, no? És com... necessitem ser mares per ser professionals en depèn de quins sectors? Relacionaria per qui,
més que... Tu ets psicòloga, antropòloga, no pares, et fas un fart de treballar... Sí, jo veig una dona realitzada professionalment.
Sí.
I mare, eh?
I mare, alhora. Sí. En mi caso, creo que fue todo un reto, porque yo hice coincidir, que creo que ahora no lo haría, hice coincidir mi cambio profesional y personal de dejar, yo soy de Zaragoza, dejar Zaragoza y venirme a Girona, lo hice coincidir con la maternidad. Entonces empecé de cero una consulta en Girona a la vez que, bueno, al poco tiempo de haber sido madre, y fue un poco difícil. Pero creo que siempre he vivido mucho en el presente y tengo mucha confianza siempre en lo que viene, por regla general. Entonces, no. Y a mí no me ha supuesto retos, bueno, el reto sí, pero no me ha supuesto mucha dificultad. He esperado, he enlentecido el ritmo, he adaptado algunas cosas, he dicho que no, pero a otras, pero me encanta implicar a mi hijo en... Yo respeto mucho a mi hijo, o sea, yo lo llamo de don, se llama Diego, yo lo llamo don Diego, o sea, porque para mí es, le respeto mucho y compartir con él todas estas cosas, creo que nos ayuda a los dos y a mí me permite sentir que me sigo realizando.
¿Qué els diríeu a les dones que sentin, ho dic, recuperant l'instint maternal, entre cometes, que creguin o que sentin que tenen aquest instint maternal i que si no tiren endavant, que si no són mares, no realitzaran personalment?
Bé, jo crec que cada dona ha de fer el seu propi camí, no? I al final, sí, no sé, és que no m'agrada com donar consells del que jo faria. En tot cas, crec que val molt la pena fer aquest treball de saber o d'investigar des d'on arriba aquest desig de ser mare, no? Perquè acabi com acabi el camí et pot ajudar molt, tant si ets mare com si no ho ets.
I te recuperant el tema de l'instint maternal, si vols afegir alguna cosa.
Bueno,
més.
És que això de l'instint maternal, jo ja et dic que ho agafo amb pinces perquè no crec en l'instint maternal, crec que en el desig maternal, o sigui, perquè si existís com a instint ho tindrien totes les dones i no totes les dones ho tenim, per tant, per mi no existeix. I hi ha llibres, hi ha referències que ho corroboren, no ho invento jo, però sí que crec que hi ha dones que senten un desig, diguéssim, molt clar de ser mares, i altres que no el senten tant i que poder, com dèiem abans, no? Poder començar en aquest camí pues, una mica condicionades per aquesta pressió que potser no ens ha donat com per parlar molt d'això, però és que realment és molt forta aquesta pressió, molt, o sigui, condiciona moltíssim la pressió social. Llavors jo entenc que moltes dones escolleixin la maternitat perquè creuen que és el camí que han de seguir, no? Sobretot m'adreçaria a aquestes dones, no? De dir-los, mireu bé d'on ve aquestes ganes.
Ara aquí parla la terapeuta, també?
Bueno, sí, és una mica com val la pena, no?, fer aquest treball perquè, bueno, està bé poder veure realment, jo vull ser mare, per què vull ser mare? Què és el que m'està empujant a ser mare? Quins són aquests introjectes que tinc? Què he sentit sempre del que és ser mare? I del que és no ser mare, què he sentit? No? Llavors, clar, en un moment jo em vaig donar compte que jo el que tenia al cap era que no ser mare era horrible.
Pàgina 94, si no soy madre me arrepentiré.
Sí, me arrepentiré o...
De què te vas arrepentir?
Sí, exacte, no? Això de penedir-se també és com molt curiós, no? Perquè al final també a les dones que ho intenten els diuen... clar, és que, o diuen, tinc por de penedir-me, però penedir-me de què? Si ho estàs intentant, no sé què més vols fer, no? És com si no poguéssim renunciar a la nostra maternitat, no? La sensació que jo tinc és que individualment no, hi ha com un impediment a acceptar que potser no seràs mare, i socialment també hi ha com una negació que les dones puguem dir jo renuncio a la meva maternitat perquè hi tinc dret.
Hi ha un tema col·lateral que comenta la Julieta en el seu llibre. Existen males madres y madres malas. De las primeras todas podemos ser un poquito, dius. Y dejarnos la muda de recambio en casa o no ser capaces de hacer tortitas para desayunar. En cambio, ser una madre mala es una categoría incompatible con vivir despierta. ¿Per què?
Sí, yo creo que, bueno, el concepto mala madre se ha puesto un poco de moda últimamente o hace tiempo y como un poco también dándonos permiso a no ser perfectas, a eso, ¿no? Pues no hacer tortitas o lo que sea. A mí eso no me preocupa, eso es otro tema. Me preocupa cuando no hay salud mental en la maternidad. Por eso hablo de madres malas, ¿no? Madres malas son madres con trastornos mentales, trastornos narcisistas severos, psicopatías. Bueno, la maldad existe, ¿no? Lo que pasa que en esa idealización que tenemos de la maternidad damos por hecho que la buena es la madre y la mala es la madrastra. Pero existen madres biológicas que son malas. Y bueno, me gustaba abrir ese melón y porque conozco mucha gente que tiene madres que les han hecho mucho daño. Y también existe el tabú de no poder reconocer que mi madre me ha hecho daño, como si ser madre te diera la garantía de convertirte en una mujer buena, abnegada, generosa. Y quería abrir el espacio para que estas mujeres se sintieran reflejadas, ¿no? De que ese tipo de madre existe. Y luego, bueno, pues ser una mala madre, pues repito, todas somos un poco, ¿no? Porque también la maternidad viene, para las que somos madres, la maternidad viene con una presión, viene con muchas presiones añadidas. Ya no solo la presión física, estética, de tenerte que recuperar enseguida. En el libro digo que me alucina que cuando una mujer se queda embarazada, el mejor halago que le decimos es no se te nota, y que cuando has sido madre el mejor halago es no parece que has parido. Y digo, a ver, has hecho lo más importante que has hecho biológicamente hablando. Entonces hay mucha presión estética y hay mucha presión con respecto a la culpabilidad, a todo eso, ¿no? Y quiero aliviar también esa carga, porque hay mucha presión.
Una fuerte presión, escribes, social por parecer perfectas y siempre guapas. ¿Te has dado cuenta de cuántas mujeres se cortan el pelo al poco de dar a luz?
Sí.
¿Y si es una pista de la falta de tiempo que tienes para dedicarte al cuidado personal?
Tal cual. Una de las cosas que muchas mujeres echamos de menos al principio y se dice es quiero darme una ducha tranquila. Algo así, ¿no? Entonces hay una presión, hay una carga que también yo quiero aliviar a las madres de esa carga y recordar en todo momento que la maternidad es un traje a medida y que la única manera que vale de vivir la maternidad es la tuya. Porque el problema viene cuando tú te quieres poner el traje de otras.
I ens quedem també amb un altre concepte, que la realització, deies, és intermitent.
Sí,
la realització personal
sí.
És un concepte intermitent.
Sí, jo crec que sí.
Julieta París, Míriam Aguilar, senyores, ha estat un plaer. Gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure.
Moltes gràcies.
Fins una altra.
Un plaer, gràcies.
D'aquí uns instants, Sergi Torres, tancant el programa. Tancant l'Ofici de Viure. Benvingut, Sergi.
Gràcies, Espa.
Avui ens dius que els objectes no es representen a ells mateixos. Què vols dir?
Sí, queda molt estrany dit així, però a la quotidianitat es veu molt clarament. Qualsevol objecte que puguem veure no es representa a si mateix. Vol dir que darrere té un propòsit i una intenció que se li ha donat en aquell objecte. Qualsevol objecte que mirem, per exemple, damunt la taula, mira, tenim aquí un telèfon mòbil, aquest objecte no representa a si mateix. Darrere hi ha una idea que ha fet possible que aquest objecte existeixi. I darrere de la idea, i aquí és on vull posar el focus, hi ha un propòsit. Si portem això dins el món de les relacions, veurem que succeeix exactament el mateix. Les relacions per si mateixes no representen. Representen la idea que en tenim. Què succeeix si tu i jo ens estem representant ara com a companys? Amb dos propòsits diferents. Vol dir que estem utilitzant la relació que mantenim ara amb dues intencions diferents. Això, tard o d'hora, genera una certa distorsió que tard o d'hora es manifestarà. Si podem anar a la base i donar-nos compte de que el fet de trobar-nos té un propòsit essencial i el podem veure junts, el podem veure plegats, veurem que la forma d'entendre la relació és una forma particular d'aquest propòsit únic. I el propòsit únic sempre ens unirà, sempre podrem tornar a ell, i la distorsió que pugui sortir o néixer del fet de que ens manifestem i expressem sentiments diferents, idees diferents, mai generarà una distorsió si sempre tenim clar el propòsit. De nou, amb els objectes succeeix exactament el mateix. La relació que establim amb els objectes no tenen res a veure amb els objectes, té a veure amb el propòsit que nosaltres donem. Si podem veure això, descobrirem quants propòsits estem donant a objectes que en realitat no els pertoca. per exemple, el propòsit de fer-nos feliços. Cap objecte té aquest propòsit, cap.
Malgrat el que ens diu implícitament tota la publicitat. Perquè tota la publicitat ens porta cap aquí, no? Cap a insinuar, o implícita o explícitament, que la compra d'aquell objecte, d'aquell viatge, d'aquell... el que sigui, ens farà feliços.
De fet, la publicitat utilitza aquesta ignorància nostra, utilitza aquest desconeixement. Sap que desconeixem això i l'utilitza per poder-nos oferir la famosa felicitat. Ens donen l'objecte amb el propòsit afegit ja d'entrada, perquè ni tan sols l'haguem de qüestionar. I això és molt interessant de veure.
També seria interessant un dia parlar-ne, de la publicitat.
És un Sergi. gran món per entrar.
Gràcies.
Gràcies.
Una abraçada als oients i a les oients també. Moltes gràcies.
When you're in the world.